Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimarts 25 de maig del 2021. Avui és dia de Sant Gregori Papa i el pensament del dia ens el porta la biblista Concepció Huertas.
El pensament social catòlic sosté que les persones som alhora 100% individuals i 100% socials. I ho som en tots els àmbits en els que la nostra vida es troba inserida, començant pel més proper, el de la família, fins a arribar al de la nostra pertinença a un poble o una nació. Pel que fa a aquesta dimensió més extensa, el del poble-nació, els nostres drets i els nostres deures hi tenen una concreció insubstituïble. Molts de nosaltres tenim en aquest àmbit unes arrels fondes per raó del nostre naixement. Molts altres, sense ser tan fondes, les seves arrels són tan o més sòlides, ja que, procedint d'altres indrets, han establert a Catalunya, on han creat una família, treballant pel seu sosteniment i contribuint així al progrés del conjunt de la societat. Sigui quina sigui la vinculació, estimem, respectem i defensem aquest poble que formem tots, cercant per ell el millor bé possible, fent-lo entre tots més solidari, més fraternal, més lliure per participar en les decisions que l'afecten i per construir el seu futur.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 616. Mirin, el sistema de vacunació al país, a Catalunya, funciona. Ja fa setmanes de l'acceleració que ha permès administrar més de 2 milions de primeres dosis i més d'un milió de segones dosis. I mentre això passa aquí, i en contra de fins a 9 comunitats autònomes, l'Estat insisteix que AstraZeneca en segona dosi no, que cal combinar-la, que si la vols prèvia signatura del consentiment, com si no fos consentida cap vacuna més i amb la mirada perplexa de molts científics. Mirin, estem parlant ja fa massa temps de vides, de gent, de trobar-se bé i, sobretot, sobretot, de reprendre les nostres vides. I potser que ja hi hagi hagut prou d'anar tant a la deriva, d'usar terminologia bèl·lica contra un virus, de parlar d'una nova normalitat que ningú acaba ben bé d'entendre, de deixar fer a les comunitats per descarregar-se les culpes o, precisament d'això, sembrar dubtes sobre vacunes científicament demostrades. Potser que ja n'hi hagi prou de tot plegat. Que recordin que són servidors públics i que estan per explicar i solucionar a base de sous d'un erari públic que tampoc s'aguanta per enlloc. Així que facin el favor que acabarem sovint sortint d'una pandèmia gràcies a la nostra gent, no a cap discurset sobreactuat d'una campanya política permanent de capa caiguda, encara que ni se n'adonin.
A primera hora, amb Joan Trias.
A 4 minuts que ha passat a les 8 del matí, salutacions, com sempre, de l'equip que fa possible aquest programa, David García a la producció, Berta Sacanell a la redacció, també amb Rafa Sanahuja, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Bell-lloc, número 67 a Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Berta, Rafa, Àngels, Maria, Ignacio i Ferran. Què tal? Com esteu?
Benvinguda a tota la ràdio en general. Aquí estem bé, eh? Per molts avui dilluns, per nosaltres dimarts.
Avui, dimarts, tenim nou president, esperant els nous nomenaments dels consellers.
Això és un clàssic, eh? Esperant els nous nomenaments dels consellers, tot i que ja el sabem.
Tirem endavant. Sembla que vol ploure sí o sí.
Veurem què ens explica en Jordi Miralles d'aquí una estona. Mercè Raga, codirectora d'aquest programa, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan Trias? Com estàs?
Ara que t'escoltàvem riure, eh?
Sí, m'has fet gràcia amb el tema dels consellers.
És que sempre passa. Sempre passa.
Sempre.
Aquest armatisme que es vol mantenir des de les primeres passes del govern...
Ja tothom ho sap.
I és que els tenim els 14 ja, si no m'equivoco, eh?
Spoilers constants.
Spoilers fins i tot de govern, sí. Sí, sí.
En fi.
Va, ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com, sí, per exemple, qui és el protagonista, de fet, qui són els protagonistes del dia?
Doncs fixa't el que estàvem parlant, no? Aquest nou govern de la Generalitat de Catalunya que avui serà anunciat, com dèiem, oficialment pel mateix ja president Pere Aragonès.
Aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 15 graus, Lleida, 12 graus, Girona, 13 graus, Tarragona, 15 graus i Andorra, 7 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Parlarem amb l'advocada especialista en violència de gènere i col·laboradora de l'espai Plusvàlua Dones d'aquesta casa. Ella és Olga Ortiz, amb qui volem parlar del creixement de feminicidis durant les darreres setmanes. Repassarem, com sempre, el món de Twitter i l'agenda cultural amb Berta Sacanell a partir de les 9. Àngel Miret estarà amb nosaltres i ens obrirà un nou món sense fronteres amb la seva sempre mirada crítica i social. A 9:15 arriba una nova edició de Solidàriament amb Txell Esteve, cap de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Escoltarem també un tast del protagonista d'avui a Ràdio Hostel que podreu escoltar a partir de les 8 del vespre avui amb Albert Tom. Un dia més en el que, Joan, estem d'enhorabona perquè estrenarem seccions, fa molta il·lusió, amb la periodista Olga Vallejo, amb aquest títol, Els més guapos del món. De què parlarà Olga Vallejo?
Ai, ho deixem aquí?
Va.
Va, deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí així i d'aquesta manera doncs, la gent estarà amb nosaltres. Això serà cap a 10:45 del matí, per tant, a la part final del programa. Els més guapos del món, amb Olga Vallejo. A partir de 10:45 estirarem la llengua. Ens va encantar fer-ho la setmana passada i aquesta encara continuarem fent-ho i amb l'ajuda inestimable de la lingüista, Montserrat Pibernat. Descobrirem també que sonava en un dia com avui a freqüència modulada i acabarem programa amb el darrer minut amb Rafa Sanahuja.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel al 663-99-30-62 663-99-30-62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa de què s'hi estarà parlant...
Aquests serveis mínims, atenció, per la vaga de Renfe Rodalies seran d'un 75% a Rodalies, com dèiem, aquest dimarts, que Pere Aragonès ha pres ja possessió com a 132è president de la Generalitat de Catalunya, promet, Joan, una nova etapa social, verda, feminista i plenament lliure. Es compromet també a fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació i, per cert, ja sabem que Jordi Puigneró serà el vicepresident d'aquest govern català, home fort, per tant, de Junts, i que aquest govern es perfila com un govern tècnic. També es parlarà, si et connectes a la xarxa, d'aquest programa per ajudar víctimes, avui que en parlarem durant el programa, doncs es tracta d'un programa per ajudar víctimes de violència masclista, acollint com? Doncs les seves mascotes, Joan, perquè moltes dones prefereixen quedar-se al domicili familiar abans de marxar a una casa d'acollida, ja que la majoria d'aquestes doncs, cases d'acollida no accepten els animals. També, si et connectes a la xarxa ara mateix, veuràs aquesta notícia que Eurovisió ja ho té, eh? Ha confirmat el negatiu, en drogues, no amb Covid, en drogues, del guanyador del festival. Te'n recordes que va haver-hi tota aquella polèmica que ja en parlàvem, eh? Que es va encendre ràpidament a les xarxes, on s'acusava en Damiano David de consum de cocaïna, cosa que el grup italià Maneskin ho va negar des del principi, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do la polèmica. Així que polèmica tancada, eh, entenc? En principi.
En principi.
Veurem fins quan dura això. I ahir, a 9:15 del vespre, ara ens ho recordaves, al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat, com estava previst, va tenir lloc la presa de possessió del 132è president de la Generalitat, un acte carregat de simbolismes, entre d'altres, per ser el president més jove de la història moderna. El mateix Aragonès va escollir una de les peces musicals, Estimar-te com la terra, del duet Ginestar.
Sé pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà, soc tardors i primaveres, si m'ensorro fes-me runes, no m'enterris a l'arena, si és del
que vens amb mi per no perdre'm la drecera. El meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarger. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer o fer el punky pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Tretze minuts. En fi, converses a micròfon tancat, no tenen desperdíssim aquesta ràdio. 13 minuts que passen de les 8 del matí, tot just ara que volem saber i ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Armand Maravalla, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs matí complicat a la corona de Barcelona. Comencem parlant d'un accident a la C-58 a Pavia, en sentit Barcelona. Aquesta hora queden vehicles al voral de la via. També hi ha retencions des de Sant Quirze a la C-58, però també hi ha 3 quilòmetres més carregats tant a l'AP-7 com a la B-30 en sentit nord. I a l'AP-7 també avui especialment carregada en sentit sud. Hi ha pràcticament 5 quilòmetres de retencions fins al Nus del Papiol, i a la C-58 també queden retencions per sortir de Barcelona des del Nus de la Trinitat fins a Ripollet. I per entrar a Barcelona des de la Pota Sud queden retencions d'aquesta hora a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. A la B23 hi ha retencions tant a Sant Feliu com a l'altura d'Esplugues, i també a la C32 són uns 3 quilòmetres a l'altura de Sant Boi. A la C31 també queden retencions a Badalona, a la C17 també en tots dos sentits a l'altura de Parets, i pel que fa a les rondes tenim retencions habituals en sentit Llobregat, a aturades de la Pota Nord de Santa Coloma i també en el tram del Besòs i el Fòrum a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Hora també de saber l'estat de la xarxa de transports públics. Ens informa de tot plegat des de Transmet. Pol Carreras, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. De moment, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Cal destacar, però, que Rodalies reduirà el servei entre les 7 i les 10 i entre les 4 i les 7 al 75%. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Pol. Nosaltres que encetem la informació en aquest programa ho fem parlant del servei de Rodalies de Renfe de Catalunya, que tindrà avui uns serveis mínims del 75% a causa de la vaga convocada per Comissions Obreres i UGT de 7 a 10 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Mercè.
Sí, per tant, atenció a tots aquells usuaris. La vaga està convocada per la necessitat desesperada de personal i també per la passivitat i deixadesa del gestor ferroviari, segons els sindicats convocants. El servei serveis de llarga distància convencional i també d'alta velocitat tindran un servei mínim, com bé ens explicaves, d'un 77% i els trens avant d'un 60%. En total, hi haurà 11 trens afectats en aquests serveis. Des de la UGT han indicat que durant els últims mesos el govern ha pres decisions desafortunades en matèria ferroviària i lamenten que el servei que ofereix Renfe sigui més car i pitjor que el que s'està donant, per exemple, al metro de Barcelona o bé la xarxa d'autobusos.
D'altra banda, Pere Aragonès va prendre possessió com a president de la Generalitat.
Tres dies després d'haver estat investit al Parlament amb els vots de 74 diputats d'Esquerra, Junts i la CUP, Aragonès ha promès el càrrec en una cerimònia, Joan, plena de lligams amb la Generalitat Republicana, i ho va fer ahir al vespre al Pati dels Tarongers. En el seu discurs, just després de prometre el càrrec, el ja 132è president de la Generalitat es comprometia a donar-ho tot per aconseguir això.
Una Catalunya justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure. Un país que estimi la seva gent i que es fixi com a màxima prioritat, com a prioritat ineludible, la felicitat de la seva ciutadania. De tots i totes, sense oblidar a ningú, sense excloure ningú, sense deixar ningú enrere.
Aragonès ha començat reconeixent la situació complicada que viu Catalunya. El primer president d'Esquerra, des de Josep Tarradellas, ha afirmat que el sotrac més gran és gran i durant massa temps no ens ha deixat avançar, però ha defensat que el país necessita doncs, alçar de nou el cap i obrir una nova etapa i fer-ho sense més dilació. En aquest sentit, ha dit que toca arremangar-nos sense por a patir cap esgarrinxada i és l'hora d'esllumar-nos cada dia com a ningú per aconseguir desbrosar el camí, tenint clar, va dir ahir Pere Aragonès, que qui obre pas sol ser qui més s'embruta.
A tot plegat, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha llegit el decret de nomenament d'Aragonès com a president de la Generalitat i just després Aragonès ha promès complir amb les obligacions del càrrec.
Sí, en el discurs Aragonès ha dedicat unes paraules al seu antecessor en el càrrec Quim Torra, qui li ha agraït la dedicació al país durant uns anys extremadament difícils i ha fet referència a la recuperació de les institucions, la pandèmia del coronavirus i a una inhabilitació que ha qualificat d'injusta. Precisament ha estat el mateix Torra, Joan, qui l'ha encarregat de col·locar-li la medalla de president de la Generalitat. Per cert, en aquesta cerimònia d'ahir no hi havia cap representant de Vox, Ciutadans i el Partit Popular.
De fet, Aragonès anunciarà públicament avui els consellers i conselleres del futur govern de la Generalitat aquest dilluns, però s'han confirmat tots els noms de l'executiu.
Sí, de fet, ja els tenim tots, eh? Això sí, falta la portaveu, que, segons el mateix Pere Aragonès, ha dit que no ha de ser la consellera de presidència necessàriament. Per tant, estarem molt pendents en aquest nom que ens falta.
Tot i que sona Marina Llançana, eh?
Exacte. El vicepresident, però ja el tenim, serà Jordi Puigneró, fins ara conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, com a número 2 del govern, un càrrec que correspon a Junts. S'havia donat per fet el nom del Sertadi, que la setmana passada doncs, va renunciar a formar part de l'executiu. Els primers noms de les conselleries de Junts que es van confirmar són els dels tres independents, el periodista, economista i exdirector de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, serà doncs el conseller d'Economia, l'actual secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ocuparà la cartera de Salut i l'exdelegada de la Generalitat dels Estats Units, Victoria Alsina, s'encarregarà d'Acció Exterior i Transparència. La resta de consellers de Junts seran la diputada del Congrés, Lourdes Ciuró, que serà la pròxima consellera de Justícia, i la fins ara portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, que encapçalarà el Departament de Recerca i Universitats. I, per cert, l'exdiputada Violant Cervera dirigirà, doncs, la Conselleria de Drets Socials. Pel que fa als departaments d'Esquerra, aquest dilluns ja transcendia que la catedràtica de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Tània Verges, s'encarregarà de la nova Conselleria de Feminismes i Igualtat. En els darrers dies també s'ha sabut que l'exdiputat del PSC, Joan Ignasi Elena, serà el conseller d'Interior, i a la resta de departaments, en mans dels republicans, la número 2 per Barcelona i, per cert, persona de confiança d'Aragonès, Laura Vilagrà, tindrà la Conselleria de Presidència. L'expresident del Parlament, Roger Torrent, ocuparà la cartera d'Empresa i Treball i Josep González Cambray s'encarregarà del Departament d'Educació. Teresa Jordà, que per cert repetirà a Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. L'últim nom que quedava pendent era la del titular de Cultura, que serà Natàlia Garriga, actual secretària de Política Cultural d'Educació i Esports del partit. Tot això estarem molt pendents, doncs, en aquest darrer nom que ens falta, que és la del portaveu del govern català. I per arrodonir aquesta informació, Joan, dir que hi estaven presents, entre d'altres, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, com també Ada Colau. Es va poder veure també, estava present en l'acte, Miquel Iceta, en el qual es va poder veure doncs, aquesta fredor quan va coincidir amb Oriol Junqueras. I tot el contrari, amb Jordi Cuixart.
Déu-n'hi-do. Noms, per cert, d'aquest govern que d'aquí molt poques hores seran oficials, signats amb aquest decret de Pere Aragonès. Per tant, també us informarem també des d'aquesta casa. Les protestes de centenars de veïns a tot plegat obliguen a Santiago Abascal a suspendre un acte a Ceuta.
Sí, de fet, us en recordeu ahir que ho estàvem anunciant, que estava previst aquest acte ahir al matí. Estàvem pendents del que podia passar. Doncs bé, el líder de Vox es va desplaçar fins a la ciutat autònoma, tot i que la delegació del govern, recordem-ho, del govern espanyol va prohibir la celebració d'aquest míting. Centenars de manifestants es van congregar davant de l'hotel del dirigent d'extrema dreta al crit de no passaran i fora de Ceuta.
Les dades de la Covid-19 segueixen en descens a Espanya, encara que ho fan a un ritme menor.
Sí, així ho explicava ahir el director del Centre de l'Alerta Sanitàries, Fernando Simón, en una roda de premsa. Segons explicava el mateix Simón, aquesta estabilització era previsible i demana, però, mantenir les mesures de seguretat malgrat els indicadors positius d'evolució de la pandèmia. Hi ha, però, quatre comunitats que segueixen en risc alt per la pandèmia. Aquesta categoria engloba els territoris que tenen una incidència acumulada d'entre 150 i 250 casos. Aquestes comunitats són Euskadi, Madrid, l'Aragó i també Andalusia, també la ciutat autònoma de Melilla.
Déu-n'hi-do, i quina alegria veure, per cert, quan Catalunya fa les coses bé i s'ha de dir també, i quan Alba Vergés, en aquest cas, s'ha posat al capdavant juntament amb Josep Maria Argimon, qui serà molt probablement el proper conseller de Salut, al capdavant d'una vacunació que ha estat rapidíssima, que està actuant, doncs això, amb molta rapidesa, i que ja ha fet canviar el color del mapa de Catalunya, aquell vermell que veiem tots al mapa de Catalunya i que veiem en aquell alt risc, ara és més de color taronja, diguem-ho així, per tant, risc moderat a Catalunya pel que fa a la pandèmia, i nosaltres que ens n'alegrem i que segueixi baixant.
I, per cert, Fernando Simón, Joan, ahir en aquesta roda de premsa també es mostrava una mica reticent en quant a aquesta flexibilització de les entrades, sobretot de turistes del Regne Unit, que ja podrien entrar sense cap prova PCR, tot el contrari del que està passant a Alemanya.
Posats a dir noms, un altre que no me'l deixi, perquè si deia Alba Vergés i deia Argimon, també anomenar a Marc Ramentol, que ha fet una feinada espectacular al capdavant de la Secretaria de Salut Pública. I ara sortim a l'exterior perquè Bielorússia difon un vídeo del periodista detingut i la família sospita de tortura, Mercè.
Si us expliquem, el vídeo l'ha difós un canal progovernamental de Telegram i la més després de la televisió pública. La gravació admet encara que no se sap si és per coaccions, per ser culpable dels càrrecs que l'imputen, el d'arulls en les protestes de l'any passat contra el govern d'Alexander Lukashenko. De fet, Roman Protasevich, de 26 anys, també hi diu que està col·laborant amb la investigació i que el tracte que rep per part de les forces de seguretat és correcte. A més, nega que tingui problemes de salut. En les darreres hores hem de dir que la Unió Europea ha tancat el seu espai aeri a Bielorússia per la crisi de l'opositor detingut.
I a casa nostra, un noi de 15 anys que conduïa un patinet elèctric ha mort en un accident de trànsit al districte de Sant Martí de Barcelona.
Sí, els fets van passar, però, aquest diumenge, a quarts d'11 de la nit, a la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la Rambla Prim. El jove va xocar contra un turisme per causes que ara s'investiguen. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar a Guàrdia Urbana i es va activar el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Les ordenances de Barcelona, Joan, estableixen que l'edat mínima, hem de recordar-ho, per portar un patinet són els 16 anys. Aquest és el primer menor que mor a la ciutat per circular en patinet i la segona víctima en el que portem d'any.
I aquest proper cap de setmana arribarà una nova edició de Tallers Oberts Barcelona, unes jornades de portes obertes de tallers i espais de creació de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
Sí, l'Associació d'Artistes i Artesans d'Alfat organitza per 28è any consecutiu aquesta cita imprescindible que posa en contacte els i les artistes plàstiques i els artesans i com també les artesanes amb la ciutadania, ja que s'obren al gran públic les portes d'espais que no visitem habitualment. Per cert, l'entrada als tallers serà gratuïta i al web de Tallers Oberts BCN podreu consultar el preu de la resta d'activitats.
Ajuda a l'Església Necessitada ha presentat aquest dilluns una nova campanya per ajudar els països de l'Àfrica colpits per la violència, els assassinats a cristians i els desplaçaments forçosos.
Mentre el 2020 la pandèmia de Covid paralitzava tot el món i donava un tomb radical a les nostres vides, l'Àfrica va començar a encaminar-se cap a un via crucis esfereïdor amb el terror i la violència dels terroristes islàmics, aprofitant la distracció dels governs africans centrats en la gestió, doncs, de la crisi sanitària, que han fet L'exèrcit dels grups violents on han augmentat els seus atacs a llocs de culte i han reformat les seves estructures territorials amb la idea d'establir un califat transcontinental. Els cristians són objectiu clar dels extremistes islàmics en molts països d'aquest continent de màrtirs.
De fet, no ens movem del continent perquè Àfrica continua sent, com ens deies, el continent que lidera el procés de radicalització islàmica.
Sí, de fet, en el 42% dels seus estats es viola i es vulnera la llibertat religiosa, segons revela l'últim informe d'ajuda a l'Església Necessitada, que a més recull que en 12 països la persecució als cristians és extrema. El director de la Fundació Pontifícia, Javier Menéndez Ros, ha remarcat que l'objectiu és que el nostre dolor per l'Àfrica arribi a tota la societat espanyola, ja que és la zona del món que més pateix la pobresa, la injustícia en el repartiment de recursos naturals, la manca d'accés a la sanitat, la manca d'aigua, la corrupció en molts dels seus governs, com la migració brutal i l'avanç del jihadisme.
En plana esportiva, el Girona és equip de play-off.
Sí, amb un 1-0. I és que el Girona, Joan, encadena la 7a victòria consecutiva davant de l'Alcorcón gràcies a un gran gol de Monchu, com diem, en el minut 86, i el resultat final davant l'Alcorcón va ser de 1-0. Aquesta victòria classifica matemàticament els blancs i vermells per al play-off.
I per la seva banda, el Sabadell fa els deures i s'ho jugarà tot a l'última jornada.
Sí, el Sabadell ha fet el que havia de fer, és a dir, guanyar. Els d'Antonio Hidalgo han aconseguit els 3 punts d'una manera còmoda davant la Pontferradina per 2-0 i arribarà, per tant, viu a la final d'Anduba contra el Mirandés.
8:26, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions que afecten l'interior de les comarques de Barcelona, punts del Vallès Oriental, Occidental, Anoia, Bages, Osona, i aquestes precipitacions encara els hi queden ben bé un parell d'hores de vida. Per tant, durant les primeres hores d'aquest matí, ruixats en aquest sector i també davant del mar, entre la costa de Tarragona i de Barcelona, estan descarregant ruixats. Per tant, matí insegur. A la resta de Catalunya, nuvolositat entre variable i abundant, estones amb cel ennuvolat o cobert pràcticament del tot. Més clarianes cap a les comarques, sobretot comarques de Lleida, aquest matí. Per de cara a la tarda, la nuvolositat tornarà a augmentar arreu del país i, novament, tindrem algun ruixat dispers a punts a les comarques de Barcelona i també de Girona. Seran fermants puntuals i llets, sobretot cap a l'interior de Girona. Les temperatures avui baixen respecte a les d'ahir, màximes entre els 19 i els 24 graus. De cara a demà dimecres, les temperatures màximes començaran a pujar, però les mínimes seran més baixes.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Poques vegades us he parlat a l'espai de l'aigua de plantes, a no ser que fos per donar els consells de com regar-les. Avui parlarem de plantes i molt especialment de les nostres plantes més properes.
L'aigua i la natura.
Com us deia, de tant en tant hem parlat de com regar les plantes del nostre jardí o del nostre balcó per tal de no malbaratar l'aigua i treure'n el màxim de profit. Però avui us vull parlar de les nostres plantes, de les autòctones, perquè són aquestes les que ens donen més arguments precisament a l'hora de l'estalvi d'aigua. Ho sabíeu que les plantes autòctones són més sostenibles? Si concretem una mica més, podríem parlar del romaní, de l'espígol, la farigola o l'alfàbrega, entre d'altres. Totes aquestes plantes s'adapten millor al nostre clima i de retruc consumeixen fins, atenció, 10 vegades menys d'aigua que les flors de temporada clàssiques. Com a plus afegit, també us puc dir que, a més, són més resistents a les temperatures altes i duren molt més temps. Així que ja ho sabeu, a l'hora de plantejar-vos les plantes que voleu tenir a casa, serà bo que tingueu aquest factor en compte. Al final, el plaer de conrear-les, cuidar-les i exhibir-les acaba per ser el mateix en unes i altres. Quedeu-vos això en pro de la sostenibilitat. Les plantes autòctones ho són, de bon tros, molt més de sostenibles.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Ara, Joan, anem cap al quiosc i ens fixem, doncs, en la portada de La Vanguardia. Clar, a veure, avui totes les mirades posades en aquest nou govern, les fotografies són els perfils, un perfil tècnic d'aquest futur govern que avui mateix, doncs, acabarà de confirmar Pere Aragonès. La Vanguardia diu: Aragonès assumeix la presidència amb el diàleg com a prioritat. El punt avui, el repte és immens. Alhora, Aragonès obre una nova etapa amb un govern renovat, i deixa'm destacar aquesta portada, ara faré de tieta mare, al diari Ara, on es veu la petita Clàudia, que és la filla del Pere Aragonès.
Sí, sí, sí.
Imprescindible també el seu paper ahir. De fet, es va fer viral...
El dia, també.
Tal qual, sí, es va fer viral el vídeo on es veia la Clàudia, ja fa, de fet, el divendres, quan es va retrobar amb el seu pare, sí, després que el seu pare, doncs, fos investit, que feia uns salts d'alegria al veure el pare.
Sí, sí, sí.
En fi, aquesta presa de possessió en família, així ho resumeixen amb aquesta fotografia on es veu la família Aragonès. El País avui destaquen que el Partit Popular amenaça el govern espanyol amb recórrer els indults del procés, i el periòdico Aragonès gira full de l'etapa de Torra.
Fotografia curiosa, la del periòdico, també.
Sí, perquè es pot veure a Miquel Iceta, i el paper de Miquel Iceta ahir en aquesta presa de possessió, que va ser, com dèiem, com molt... molt observada, no?, de veure com es relacionava, doncs, amb part del govern català. Aquí, en aquesta fotografia del periòdico en portada, veiem el ministre que està parlant amb Pere Aragonès, amb una conversa, si m'ho permets, distesa, podríem dir-ho així. Aragonès té aquest posat d'escoltar, i és Pere Aragonès qui està parlant, però també crida l'atenció, doncs, en aquestes darreres hores, aquesta fredor en aquest contacte amb Oriol Junqueras, i aquesta encaixada, no?, amb aquesta efusiva trobada amb Jordi Cuixart, per part de Miquel Iceta.
Va, canviem de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Satisfacció, Joan, dels comerciants d'Andorra pel volum de vendes durant el pont. Els resultats dels comerços en alguns casos s'acosten a les xifres d'abans de la pandèmia.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals?
Doncs ens fixem en Diari de Girona. El sector alimentari gironí perd 13 milions pel Brexit de gener a març. La Xina trepitja els talons de França com a primer destí de les mercaderies de la província. Anem cap a Lleida, a la Mañana, la capital del Segrià, recorda els veïns deportats a camps de concentració amb 10 noves llambordes Stolperstein amb aquestes noves plaques. La ciutat ja en té 21 de les 45 previstes. I a Diari Més, des de Tarragona, la Urbana de Tarragona ha registrat denúncies per robatoris a l'interior de vehicles fins l'abril. Hem de dir que fins al març se n'han registrat 305 al Tarragonès i la majoria es cometen trencant el vidre del cotxe. Atenció, amb aquests robatoris a cotxes, a l'interior de vehicles. A l'Empordà llegim que Figueres s'adhereix a la Setmana Sense Fum amb diferents accions de sensibilització. Professionals dels centres d'atenció primària estan preparant un vídeo i taules informatives del 25 al 31 de maig.
Marca d'aquesta casa, portades dels principals diaris digitals religiosos.
Doncs ens fixem en Catalunya Cristiana, en què llegim que Ceuta és molt solidària i totalment contrària al racisme. Aquestes són les declaracions de Manuel Gestal, director de Càritas a la ciutat nord-africana, que assegura que l'acció de l'església fa que molts veïns portin menjar als migrants. A Flama.info llegim que organitzacions religioses internacionals insten el president de Colòmbia a aturar l'espiral de violència. I a Religió Digital llegim que els capellans del Zendal estan sent mesos molt bonics i també de molts fruits a l'Hospital d'Emergència, recordem-ho, l'Hospital Zendal, l'infermera Isabel Zendal, que és també un dels centres de vacunació massiva a la regió. Hi ha miracles, deia doncs aquest capellà. I a Vida Nueva, l'Església peruana condemna massacre de Brahem, mai més al terrorisme. Miguel Cabrejos, president de l'Episcopat, ha condemnat els fets i demana la seva total, el seu total eclipsament. I ara, Joan, hi ha una notícia d'última hora, estem seguint també a aquestes hores, que els Mossos estan informant que un veí a l'immoble del carrer Lleida ha trucat al 112 per denunciar un desnonament que s'està produint al carrer Lleida de Barcelona, i fins allà fins i tot s'han desplaçat doncs membres de la CUP, en els que doncs hi ha Dolors Sabater, també Eulàlia Reguant, entre d'altres.
Carrer Lleida, si no m'equivoco, que és aquell que puja de paral·lel cap amunt, cap a on està el Teatre Lliure.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Us en informarem quan tinguem més,
seguim
més dades.
Seguim aquesta notícia. També ens n'informaves tot just a l'inici del programa que han crescut molt, malauradament, han crescut molt el nombre de feminicidis. Durant la darrera setmana, ja ho anunciàvem, 6 morts de dones a mans de les seves parelles. En volem parlar aquesta hora amb l'advocada especialista en violència de gènere i col·laboradora de l'Espai Plusvàlua Dones d'aquesta casa, Olga Ortiz. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser amb nosaltres. Dèiem tot just ara, durant la darrera setmana, 6 feminicidis a tot l'estat. Es pot atribuir aquest creixement al final de l'estat d'alarma?
Doncs hi ha una part dels estudis que ens estan dient que sí. O sigui, durant la pandèmia i durant el tancament a les cases es va notar un creixement en temes de violència de gènere. I segurament aquesta sortida, aquest desconfinament, o com vulguem dir-ho, ha provocat que, desgraciadament, ens trobem amb un nombre de víctimes que crec que no s'havia produït mai i que ens ha de posar en alerta.
Ara ens deies, en part, els estudis sí que expliquen aquest creixement pel final de l'estat d'alarma, i l'altra part quina és? És a dir, per què també pugen els feminicidis tot just ara?
L'altra part és un tema cultural i d'educació. És a dir, fins que no comencem a educar en valors. En valors em refereixo que homes i dones som iguals. Educar també als adolescents en què hem de respectar qualsevol tipus d'acte que es produeixi i que les dones puguem defensar les nostres llibertats. En aquest moment que hem de fer veure als nois que no poden controlar les dones, que no està bé dir-los com han d'anar vestides, que no han de controlar els mòbils. És a dir, són petits actes que hem de començar a parlar des de l'adolescència, que s'estan produint. I llavors, més enllà d'aquesta educació o d'aquest fet cultural, també està el que la societat arrastra de patriarcat. És a dir, si no comencem a educar a que hem d'evitar el machisme, que hem d'evitar conductes de caire patriarcal, no avançarem, no avançarem.
No sé si tenim tots plegats la percepció una mica de que també la violència de gènere està baixant molt d'edat, no?
Per això t'he parlat dels adolescents. Quan estava exposant el tema cultural i d'educació i t'he parlat d'adolescents, és que realment hi ha un estudi de la Diputació de Barcelona que ens està dient que els nostres joves estan tornant a conductes machistes perquè moltes vegades es reclama d'ells aquestes conductes machistes. És a dir, dones que creuen que el control d'aquest noi o que els vigili el mòbil o que els digui com han d'anar vestides és un fet es fa perquè aquest noi els importa, o sigui, que estan pendents d'elles. I això ens estem equivocant. Per això estem dient que la violència entre adolescents està augmentant i ja no et dic el fet que pot desencadenar una violència continuada i que ens pot dur els feminicidis que esteu parlant, que desgraciadament ja veurem si això para, perquè l'escalada i el fet de que hàgim estat tancats i el fet de que moltes dones no hagin pogut denunciar perquè han estat tancades amb el seu agressor, ja veurem com evoluciona tot això, desgraciadament.
Davant de tant feminicidi, davant aquesta escalada de creixement, jo crec que és obligatori preguntar-nos el per què. És a dir, falla el sistema?
Mira, just avui estava llegint un article que es va publicar que deia "Por qué los hombres matan a las mujeres?". I en aquest article parlava de que la majoria, el 45% de les denúncies dels homicidis, no hi ha hagut denúncia. No hi ha hagut denúncia. Per tant, està fallant el sistema i està fallant també, estem fallant també els veïns, estem fallant també els amics i estem fallant també els ciutadans. Perquè quan veiem o escoltem un acte de violència, hem de denunciar. No podem donar la volta i dir que això no està passant. És a dir, o tots ens posem les piles i col·laborem per evitar aquesta violència, o realment hi ha fets que no poden quedar sense denúncia. Perquè és que, si no, en aquest estudi també es deia que d'aquest 45% que no ha denunciat, que són homicidis ocasionals, vull dir-te que no són persones que tenen uns antecedents de violència de gènere, una part d'aquest 45% són sociòpates o gent que tenen una base educacional que no està educada contra el machisme. Per tant, jo crec que estem fallant tots i totes a l'hora de, primera, el que t'he dit, de no denunciar fets que estem veient que s'estan produint al nostre voltant i que són realment conductes de violència machista. I altres, que les institucions han de poder explicar a les dones que estan patint aquests actes violents que són denunciables.
T'ho vull preguntar en dos sentits, eh? Falta protecció a la víctima, i t'ho dic perquè... Primer, ara ens deies, hi ha moltíssima dona que no denuncia, i des d'aquest sentit no sé fins a quin punt s'arriba també a criminalitzar la víctima perquè precisament no denuncia. I d'altra banda, dones, noies que tenen ordres de fet són ells els que tenen ordres d'allunyament contra la seva parella o exparella en aquest cas, però clar, no es compleix aquesta ordre d'allunyament. Per tant, en ambdós sentits, el sistema segueix sense funcionar, no?
Clar, hi ha una part del sistema que funciona perquè jo els hi tinc. Puc dir a les dones que jo estic al torn de violència de gènere, per tant, estic protegint a dones que pateixen violència de gènere, que el sistema, quan s'engega, comença a funcionar. Vull dir, hi ha una ordre de protecció en el cas de que es demostri que hi ha hagut realment aquesta agressió, però aquesta ordre de protecció, jo els hi dic a les meves clientes, es fa un seguiment per part dels Mossos i es fa un seguiment per part també de les institucions, com per exemple el Centre de Recursos de les Dones. Jo crec que potser hauríem de millorar el sistema de control d'aquests agressors. Per què? Perquè jo sempre ho dic, no es pot controlar aquesta dona 24 hores, aquesta dona ha d'anar amb llibertat pel carrer i no ha d'anar amb por. Per tant, qui s'ha de controlar és l'agressor. Però si a sobre hem de fer que la dona vagi amb por al carrer, jo crec que hi ha una part aquí del sistema que no està donant bona cobertura.
Per tant, la llei ha de ser més punitiva en aquests casos?
Potser hem de fer un seguiment més exhaustiu de l'agressor i no tant de la víctima. Vull dir que la víctima tindrà l'ordre de protecció, però hem de saber on està l'agressor per evitar que s'apropi a ella.
Pels que no en sabem res de lleis, Olga, si el que s'ha de fer és d'alguna manera també reformar la llei, quins passos caldria seguir?
Bueno, realment la llei de violència masclista, en el que és a Catalunya, s'ha modificat per al Parlament de Catalunya ara fa cosa d'un any, i et vull dir que és una de les lleis més avançades en quant a la definició de les violències a les que es pot trobar una dona. Entre elles ha definit el consentiment, que va ser un tema molt debatut, i també ha definit la violència institucional, que és la violència de les institucions quan no donen cobertura, la violència vicària, que és quan els agressors utilitzen els fills per fer mal a les dones. Tenim un cas proper, que és el cas de Tenerife, que d'aquelles dues nenes que han desaparegut i que no les troben. Això és una manera també de fer mal a la víctima, amb els seus fills. O sigui, jo vull dir-vos que la llei està evolucionant, sobretot aquí a Catalunya, no perquè sigui catalana, però és que la llei és tot un exemple d'evolució i de definició de la violència. També es defineix la violència econòmica, que és aquella violència que utilitza l'agressor no pagant pensions, no pagant hipoteques, asfixiant econòmicament a la víctima, i que el Tribunal Suprem ara ens ha dit que és un tipus també de violència econòmica, el fet de deixar sense diners a la víctima perquè així ella tingui que tornar amb ell. O sigui, la llei està evolucionant. Sí. També les dones hem de denunciar quan patim aquesta violència.
I ens deies a l'inici de tot plegat, la solució passa irremediablement per l'educació,
Sí. Sí, totalment. Perquè si no comencem a educar les escoles, els nens i nenes, i sensibilitzem els adolescents, és que no evolucionarem. És que fixa't que l'edat de les víctimes, 35, 28 anys, 48 anys, són molt joves.
Em fas freir, sí.
O sigui, les xifres en aquests sis últims feminicidis és totalment sorprenent l'edat de les víctimes i els agressors, la manera en què han executat el seu pla. Per tant, hem de posar remei ja.
Advocada especialista en violència de gènere, col·laboradora de l'Espai Plusvàlua Dones d'aquesta casa, Olga Ortiz, et seguirem escoltant amb aquests savis consells, amb aquesta mirada crítica cada dijous al Plusvàlua Dones. Que vagi molt bé, una abraçada, gràcies per participar.
Moltes gràcies, una abraçada.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel.
I nosaltres, que continuem amb bona música quan passen 2 minuts de 8:45 del matí, ho fem amb un clàssic de clàssics, Don McLean, i aquest American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know day that I die. This will be the day that I die. Stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park. And we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss America. The day that I die.
Ets a primera hora a Ràdio Estel.
Delicatessen, estem en tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobreu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. La diòcesi de Terrassa, a les zones a mar endins. L'espai dels dimarts a les 11 de la nit, on coneixer el dia a dia i les notícies de la diòcesi de Terrassa. Mar endins, els dimarts a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Set minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, que ens volem fixar en la xarxa, que és el que diu el món de Twitter ara mateix. Mercè.
El conseller Josep Rull, des de la presó, pres a Lledoners, s'ha acomiadat del conseller de Territori, Damià Calvet. Joan, ho ha fet a través d'un tuit. I, clar, Damià Calvet ara ha deixat el departament i s'hi ha mostrat, doncs, molt agraït, Josep Rull, de cara a Damià Calvet. Calvet sempre ha considerat Rull, doncs, el conseller legítim, fins al punt que reunien un cop a la setmana al centre penitenciari de Lledoners per discutir el dia a dia a la conselleria. De fet, ho ha explicat el mateix Rull a través d'aquest tuit. Diu, des que vaig ser cessat formalment pel 155 i privat de llibertat, Damià Calvet ha vingut cada setmana a la presó per despatxar plegats el dia a dia del departament.
Déu-n'hi-do.
Si em permets, fem un repàs d'altres tuits, com per exemple aquest de Carles Ferreira, ell és politòleg, diu: sembla que passem d'un govern polític de resistència postprocés a un altre en què s'albirà una certa preocupació per la gestió i el bon govern. Inclourà polítics de partit, Torrent, Puigneró, però també persones de prestigi acadèmic i professional, com són Victòria Alsina, Tània Verge o el mateix Argimon. Doncs bé, Miquel Andreu, tuitaire, diu: hi ha qui parla de perfils tècnics com si els perfils tècnics no tinguessin ideologia. I encara pitjor, veuríem bé que no en tinguessin. D'aquí, el Jordi Vallès, professor, respon a aquest tuit i diu: entenc que no cal ser professor per ser conseller d'Educació. El conseller ha de fer política i per aplicar-la s'ha de saber envoltar de bons tècnics que duguin a terme allò que presenta el programa electoral. La tecnocràcia com sistema de govern, quina política aplicaria? Més tuits?
Permiso concedido.
No, més que res, trobo molt interessant aquest debat que sí. proposen, no? Que moltes, clar, molta part de la pues, població eh? Diuen, a veure, o sigui, que és més efectiu que al capdavant del departament hi hagi una persona tècnica, o sigui, un polític el primer i el segon sempre un tècnic.
Ho és, i jo crec que s'ha fet en molts cercles d'amistats. De fet, jo mateix l'he tingut. Em permets expressar la meva opinió?
Permiso concedido.
Permiso concedido, eh? Jo crec que no és tant si en sap o no el conseller de torn, que també és evident que tenint unes bases gestionarà molt millor, però és de base democràtica, és a dir, oi que hauríem d'estar tots d'acord en un estat democràtic en què pot ser president tant Pere Aragonès com la senyora Conxita de la meva escala?
Mm-hmm.
Doncs amb els consellers hauria de passar igual. Entenc. Per tant, per una àmplia representació democràtica de la societat, com més obert, tot millor. Ara bé, sí que és cert que uns estudis et donen doncs, aquesta visió àmplia a l'hora de gestionar una conselleria que no deu ser gens fàcil, evidentment. Això és el que crec jo, eh? Si creieu una altra cosa, ja ho sabeu.
WhatsApp
del programa, ens envieu nota de veu. Així de fàcil. I ja està.
Uh-huh. Doncs sí, perquè és un debat molt persistent. Recordem el WhatsApp del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, digues la teva.
3 minuts i ja arribarem a les 9 del matí amb els d'Arribar-hi, però Berta Sacanell, que també ens porta l'agenda cultural.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui dimarts us proposem la projecció del documental A bord de l'Àrtic Sunrise, al cinema Trofó de Girona. Es tracta d'un documental dels germans Bardem que proposa protegir l'última àrea verda del planeta. En aquesta campanya, la ciència, la política i les xarxes socials s'uneixen per aconseguir que es doni suport a aquesta ambiciosa iniciativa de protecció que aspira a crear el santuari marí més gran del món. La projecció d'aquest interessantíssim documental serà avui dimarts de manera gratuïta a les 8 del vespre al cinema Trufó de Girona. I seguim amb més propostes. Per avui dimarts us recomanem la conferència Personatges de la Segona República. Avui l'historiador Jordi Piqué ens parlarà de Pere Lloret, qui proclama l'estat federal d'Espanya durant els fets del 6 d'octubre de 1934. La xerrada serà avui a les 7 de la tarda al Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona. I anem cap a Barcelona per recordar-vos que els caputxins de Sarrià us conviden avui a una estona de pregària, música i silenci de 7 a 8 de la tarda. Confirma la teva assistència enviant un mail a consell de laics@caputxins.cat. consell de laics@caputxins.cat. I acabem l'agenda d'avui dimarts, recordant-vos, com sempre, que Radio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:15 de la tarda, en directe des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mercè.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.